Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín des matí de Formentera.
9 i 15, 4 i 15, Formentera i la resta de les Illes Balears s'estan promocionant aquests dies a la fira turística més important d'Europa, la World Travel Market de Londres. De fet, Formentera s'està donant a conèixer com un destí de sostenibilitat i tranquil·litat on es pot aconseguir un equilibri entre l'activitat econòmica i la protecció del medi ambient. A més, durant les últimes hores, concretament ahir dimarts, el conseller de Turisme del Consell de Formentera, en Artal Maian, es va reunir tant amb turoperadors com també amb caps d'aerolínies per intentar projectar millores de cara a la nostra illa. El tenim aquí amb naltros, ens atén des de Londres. Molt bon dia, Artal Maian, conseller de Turisme.
Molt bon dia.
Bé, expliqui'm-nos un poc, la reunió amb tu i un dels turoperadors més importants del continent, com va anar, de què van parlar, què és el que se li va sol·licitar des de Formentera?
Bueno, amb ells vàrem fer una reunió grupal junt amb l'ETIP,
sí,
que és l'Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears, on bueno, es va parlar una mica dels resultats de la companyia, es va parlar una mica de com veuen ells el turisme i el valor que ells li donen al turisme. I en conjunt amb les altres illes es va estar comentant el tema del que és la sostenibilitat i l'equilibri entre un turisme responsable i la conservació de l'entorn. No? I és aquí on Formentera sempre destaca una mica en quant a les seves capacitats, perquè bueno, ja sabem el que tenim i sabem perfectament com és la nostra guia.
Un operador com tu, que és diguem-ne un dels clàssics del gegant de la turoperació turística a Europa, avui en dia quin negoci fa a Formentera? Com funciona? Perquè entenc que ja no és com abans, no? Compraven places per avançat, després les cedien als seus clients. Avui en dia, amb tota la comercialització via internet, quin paper juguen aquests turoperadors de gran format?
Bueno, l'agència de viatges tradicional encara funciona, no? Ells tenen un model de negoci que té la capacitat de ser una mica més flexible que un altre. Al final, quan ets molt gran, pots diversificar la teva línia d'actuació. I ells no actuen només des d'un angle, ells actuen una mica transversalment. Ells fan reserves, ells inclús tenen la capacitat de flatar avions. Ells en tot el que toca el turisme poden reservar places, poden inclús comprar participacions d'hotels. Ells intervenen des de moltes bandes.
D'altra banda, també es vau reunir, en aquest cas, amb representants de l'agència o de l'operador turístic asiàtic AsiaLink, al nostre estat, concretament amb la Jennifer Zhang. Entenc jo que va ser una trobada per intentar atraure turisme xinès a Formentera. Expliqui'ns, per què creu que és atractiu aquest turisme? No està molt lluny per venir a Formentera? Com es pot articular això?
Bueno, realment aquesta també va ser una reunió que vàrem fer amb l'ETIP. Formentera va estar convidada a la participació d'aquesta reunió i nosaltres realment vàrem estar comentant una mica fins a quin punt les discrepàncies culturals podien ser un hàndicap per la possible implantació d'un turisme de tan lluny. Però, bueno, ella m'ho volia explicar com un turisme que és molt desestacionalitzador, no? Ells no venen a buscar directament sol i platja, ells venen més bé a buscar tota l'oferta complementària, buscar les rutes verdes, buscar la gastronomia, buscar els deports aquàtics. Hi ha una tendència ara mateix a Xina, bueno, realment des de 2010 que va començar a créixer la seva economia, a les grans ciutats, així com Shanghai i altres grans ciutats, ells concentren milions i milions de persones en llocs molt reduïts i arrel del confinament, la capacitat que ells tenien de viatjar abans es va veure troncada i van tenir que viatjar a nivell nacional. Això va fer que comencessin a descobrir jocs de dins del seu propi país i va haver-hi jocs destacats, com per exemple alguna illa, que els va fer fora una nova forma de viatjar. I a part tenim també la dinàmica del turisme xino més jove, que bueno, és un turisme molt més globalitzat, és gent que ha vist veure créixer el món amb una perspectiva diferent. És veritat que ells encara tenen poc accés a la informació exterior perquè segueixen utilitzant encara un únic buscador, segueixen utilitzant encara plataformes molt controlades per l'Estat.
Sí.
Però la gent jove d'allí ja no és com la gent tan major i cada volta són més, diguem, apareguts en altres en certs aspectes, que fa que bueno, a nivell cultural pues, la barrera que es vagi diluint a poc a poc.
Bé, d'altra banda, també hem tingut reunions, en aquest cas amb operadors d'aerolínies, entre altres el responsable de EasyJet. Vostè li reclamava més connexions a l'hivern, però clar, des d'EasyJet tenim entès que el que li deien és que, bé, mentre no hi hagi una oferta turística atractiva durant l'hivern, serà complicat establir aquestes línies, no?
Claro, EasyJet al final és una gran companyia i, bueno, ells al final ens van mostrar la seva implicació per mantenir la línia de treball de feina amb les Illes Balears. Són coneixedors de que el Balears representa un percentatge important de la seva activitat i amb aquest aspecte es va intentar parlar una mica de desestacionalitzar també per créixer una mica més. Nosaltres reclamàvem que en la temporada mitja i baixa els vols no són només pels turistes, sinó que també són pels mateixos residents, que són pels treballadors, per la gent que ve i també a visitar-nos, no? Però sobretot també per la gent d'allí, i que, bueno, que en aquest aspecte ens preocupa una mica que l'única barrera d'entrada que tenim, que és l'aeroport d'Eivissa, no tingui una afluència, diguem, ni necessària. No? Al final tenim vols, com per exemple a Itàlia, que a partir de novembre deixa d'haver una connexió directa, amb moltes altres destinacions ens passa el mateix, els vols passen de costar de 20 a 200 euros, i clar, això per bueno, tots els que som de Formentera i hem volgut viatjar, hem vist el que passa amb aquest aspecte.
Bé, i d'altra banda, quina és la proposta de Formentera en aquesta World Travel Market 2023? Abans ho apuntava una mica, no? Segons tenim entès, doncs això, la nostra sostenibilitat, el nostre, diguem-ne, la nostra cara natural, més enllà del sol i platja tradicional. No sé si ens vol explicar vostè mateix. Quins són els atractius que Formentera ven en aquesta World Travel Market?
Bueno, nosaltres intentem vendre de Formentera tot el que podem, tot el que sabem que pot ser interessant per al turisme de fora, i al final sempre et demanen una mica que et diferencia dels altres destins. En aquest aspecte crec que la seguretat que, per exemple, et dona el carrer a Formentera, poder deixar la bicicleta fermada amb una cadenata i que no te la robin, poder anar a menjar a un restaurant i deixar el mòbil dalt la taula. Aquesta és una mica la tranquil·litat de la que parlàvem aquí. També vàrem parlar de gastronomia. Al final sí que és veritat que segueix insistint molt que Formentera és molt car, però per exemple el que hagi vengut ara a Londres podrà veure que els preus no són tan descabellats. I tenim bueno, una sèrie d'altres factors. Hem parlat també bastant de la línia d'esports, no? Totes les Illes Balears estan bastant alineades en la voluntat de convertir-nos en un destí esportiu. És veritat que Formentera, al final, les possibilitats que té de convertir-se en un destí esportiu van més per la línia d'esports oberts, esports, per exemple, de vela, en obert, en cel obert, perquè bueno, no tenim una infraestructura ni suficient ni necessària i tampoc tenim quasi les possibilitats de tenir-la en un període més o menys a curt o mig pla. Però bueno, defensar aquests aspectes, la gastronomia, defensar també una mica la cultura, defensar la seguretat i la tranquil·litat que ens dona el joc i bueno, també al final comentar una mica les possibilitats d'oci que dona la illa, no? Que és un oci molt més sa, per així dir-ho, no és un oci de discoteques, és un oci del tarder, que ara s'estila tant, sí. De l'aperitivo que tenen a Itàlia o del nom que li posin a altres bandes, però que és cada volta més una realitat, és una tendència que s'està implantant en la societat i bueno, crec que a Formentera tenim la capacitat d'oferir això en un nivell que fora no es coneix.
Escolti'm, i la gent que s'atansa a la paradeta de Formentera, diguem-ne, què pregunta, per què s'interessa? Recordem que aquests primers dies, si no tinc mal entès, la Voltra del Market és de públic professional, no?
Sí, la Voltra del Market és de públic professional. Pues, em va sorprendre molt que el primer que el que més agafava en el primer dia era els folletos de la Formentera Starlight. També és veritat que va ser una de les preguntes que havíem fet a la presentació de les dues illes, o sigui, de les quatre illes. Varen parlar una mica de lo que això implicava per Formentera, de com era un element estacionalitzador i de com canviava el foc explosiu del sol i la platja com a activitats complementàries i les possibilitats que tenim en quant a oferir més coses que sempre des de la naturalesa, no? Però en aquesta línia. I, bueno, al final sempre llavors és una mica el mateix. Veuen els mapes, veuen els colors de les aigües i bueno, la gent demostra l'interès habitual per els nostres paisatges.
Bé. I, escolti'm, respecte a la representació de Formentera, per fer-nos una idea, com està la cosa? Hi ha un estat general d'Illes Balears, entenc que hi haurà Mallorca, Menorca, Formentera té un estat propi dins de l'espai de Balears, com va?
Sí, realment, perquè ens facem una idea, perquè es pugui entendre, l'estat de les Illes Balears ve a ser com una espècie d'ovaló,
sí.
D'uns més o menys uns 300 metres, 300 i pico, i alguns metres quadrats, on tota la part interior són tauletes de reunions, la part exterior són els murs que composen les sales tancades de reunions, de stage, de taquilles i de més, i el polo, diguem, a les puntes, estan els estants de les illes, n'hi ha quatre per un costat de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que tenim bueno, pues unes petites tauletes de mostra, exhibidors, i unes taules de treball petites a la part de darrere.
Content amb l'espai...
Sí, perdona.
No, disculpi, pensava que havia acabat la seva exposició. Li preguntava si estava satisfet amb l'espai que té Formentera en aquest World Travel Market.
Bueno, al final, un espai més gran, com per exemple Eivissa té un estand propi, però és un estand considerablement gran. La veritat que han fet segurament una inversió bastant quantiosa, però bueno, al final és això, és una fira de professionals, el professional que sap el que busca i que sap el que van, dona una volta per allí, va veient les coses, veu tot una mica, i sí que és veritat que bueno, l'estand no és el més gran, però al final transmet perfectament el missatge que volem transmetre. És una fira que bueno, no t'has de dirigir al públic petit, no has de ser realment tan vistós, perquè el que va a fer feina, doncs ha de fer un anàlisi més exhaustiu de tot el que hi ha, però bueno, és veritat que sempre quan més millor.
Bé, i escolti'm, ja canviant de tema, aprofitant que també tenim aquí amb nosaltres el qui és conseller d'Habitatge, la passada setmana vam publicar una entrevista que vam fer amb la Rosa Rodríguez, portaveu de SOS Vivienda. Podem escoltar un extracte d'aquestes declaracions que ens va fer la senyora Rodríguez aquí a Radivilla?
Nos acabamos de formar como asociación y al habernos hecho asociación pensábamos que desde el Consell nos iban a atender con un poquito más de celeridad, ¿no? Sabéis que cuando fueron elecciones hubo fotos con nosotros, hubo mucho intento de colaboración por parte de ellos, pero ahora nos hemos encontrado un poco con un freno burocrático principalmente, porque nos dicen que tenemos que hacer entrada de todas las inquietudes, de todos nuestros proyectos de vía escrita y que ellos ya se reunirán con nosotros.
Bé, un freno burocràtic, deia Ana Rosa. No sé, conseller, com ho veu això? Que...
No he pogut sentir la locució.
Llàstima. Llàstima. Hi haurà algun tipus de problemes tècnics? Bé, el que vendria a dir...
Però bueno, jo la vaig escoltar.
Va escoltar la declaració. El que ens estava explicant en aquesta declaració, bàsicament, és que des de que s'han fet associació han intentat xerrar amb el Consell de Formentera i segons diu ella, des del Consell li heu dit que les seves propostes que les facin entrar per escrit i que en tot cas ja us reunireu amb ells quan creieu convenient. I això ella ho qualificava de frenada burocràtica. De fet, en algun moment de l'entrevista també deia que s'havia refredat l'actitud de la institució insular cap a SOS Vivienda. Com ho veieu?
Bueno, realment m'apareix una mala interpretació de lo que se li ha dit, no? Jo amb ella he contactat per mail, el que li vaig dir és que m'enviés primerament un email amb les propostes noves que pogués tenir, perquè realment ja ens vàrem reunir, després d'entrar, ens vàrem reunir amb ells, coneixem perfectament la problemàtica de la illa, coneixem tot el que això du darrere, no? Estan treballant en aquest aspecte, però realment el que no crec que siga de valor directament és fer reunions sense ni siquiera saber de quins són els punts que es volen prestar, no? Perquè potser em diu, tinc una proposta nova en aquesta línia i crec que es podria fer així. I aquesta informació, si jo primer la puc contrastar des de les fonts que tenim, perquè no hem d'oblidar que el Consell de Formentera realment en matèria de vivenda no té competències directes. Les competències són en matèria de benestar social que poden ajudar a dar alguna ajuda en matèria de vivenda. La competència de vivenda és de l'Estat en darrera instància i en part està transferida a la comunitat de les Illes Balears. Llavors, l'únic que se li va demanar era que si per favor ens podia passar un escrit també on això quedés mitjanament clar i que tots és arrel d'això poder preparar una reunió i fer-la presencialment. Però també hem de dir que al final ara tenim només 4 o 5 mesos. És veritat que hem començat el juliol i l'agost hi ha moltes institucions que no treballen com correspon. Es duen moltes coses ara sobre la taula, estan treballant en diversos projectes i per més reunions que es facin en la mateixa informació no avançarem. És per això que se'ls va demanar una mica més d'informació i crec que el mail que li vaig posar molt clar.
O sigui, a veure si ho entenem bé, conseller. Vostè senzillament li ha sol·licitat que aglutinin les seves propostes per abordar-les en una reunió posterior, és això?
Exactament.
Bé, escolti'm, i ja que parlem d'habitatge, ara fa, jo diria que un meset més o menys, quan no estava a Londres, sinó aquí a Formentera, i va venir un dia a la ràdio, ens va anunciar que el programa de, crec que li diuen Lloguer Segur, el voldrien impulsar i que sortís abans de Nadal. Seguim encara amb aquests terminis?
Sí, la voluntat és la mateixa, el problema és que l'estam intentant desenvolupar juntament en la competència del govern balear, amb l'IBABI, perquè realment el Consell és el que te comentava, que no té la competència directa. Entonces, nosaltres no podríem treure aquest programa tots sols, necessitant sempre el recolzament del govern balear, perquè si no seria tocar una competència que no ens correspon. Llavors, seguim en la línia de treball, hem fet reunions, hem fet escrits i estem a l'espera de la contestació ara mateix per part del govern per veure a quin punt podem tancar això. Ells ja es van comunicar que també tenien previst el mateix programa i per això és que ho vàrem decidir fer juntament amb ells, per això i per el tema de les competències. I jo sí que m'encantaria que estigués lo abans possible, perquè realment crec que és l'única solució que pot tenir ara mateix solució entre comilles, no? És l'únic destensionador que pot tenir el problema a la vivenda ara mateix.
Molt bé, o sigui que entenem, per tant, doncs, que volen fer-ho amb coordinació amb el govern de les Illes Balears i que això, d'alguna manera, doncs, els impedeix fixar un termini, uns temps concrets de quan poden tirar endavant aquesta mesura. I ja per acabar, conseller, aquesta mesura de lloguer segur, en què consistiria?
Bueno, al final seria una mica la dinàmica de lo que era el programa de lloguer sostenible, però, bueno, tenint en compte que, per exemple, l'altre dia es criticava allí el debat que varen tenir, que de les noves vivendes extra, no parlant de les que ja estaven planificades, de les noves vivendes fetes de més que es poguessin fer amb el nou decret de vivenda del govern balear, es criticava que com tindrien que ser a preu taxat, que no tindrien repercussió. El programa de lloguer sostenible que estava plantejat anteriorment utilitzava aquesta mateixa línia de feina, no? Parlava de vivendes ja construïdes, és a dir, vivendes normalment més grans i més habilitades que una de les noves que es pugui fer, perquè entenem que les noves que es facin seran més petites, també tindrien que jugar-se a un preu i no només limitat, sinó de quasi a preus de protecció oficial. Els índexs de preus que tenim a les Balears són el preu de protecció oficial multiplicat per 1,3 fa el preu el preu limitat. Si el preu limitat és insuficient per dur a terme una nova promoció amb vivendes extra que d'una altra forma no existirien, considero que és encara més insuficient per l'elaboració d'un pla de lloguer sostenible. És aquí on nosaltres volem permetre que el preu, dins d'una regulació sempre, sigui una mica més lliure, i això faci que siguin els propietaris els que una volta es sentin una mica més segurs, donant més garanties de pago, donant més garanties de funcionament en els lloguers, decideixin posar més vivendes al mercat. Quan hi ha un únic operador, al final sempre el que passa és que el preu s'alça molt. Si són molts els operadors al mercat, el preu acaba disminuint-se per, es diu, llei d'oferta i demanda. Això és el més bàsic que hi ha en economia. I si l'únic que s'ha fet fins ara és intentar solucionar aquesta problemàtica posant més traves al que comercialitza la vivenda, és per això que abunden tant ara mateix doncs les vivendes il·legals a nivell turístic, les vivendes il·legals a nivell residencial, perquè no és només això, és que també són les residencials. Doncs es creiem que una actuació que permeti que això estigui regulat, però d'una forma una mica més flexible, millorarà la situació.
El que m'ha semblat entendre respecte del contingut en si d'aquestes mesures del lloguer segur és que els propietaris, per deixar, diguem-ne, el seu habitatge en aquest projecte de lloguer segur perquè es pugui posar en lloguer a inquilins que ho necessitin, tindrien algun tipus de garanties per cobrar el seu arrendament, és això?
Sí, exactament.
D'acord, i s'havia parlat també d'algun tipus de garanties també perquè quan tornessin a posseir el seu habitatge estigués en bones condicions, és a dir, que el Consell es fes càrrec de si hi ha hagut algun desperfecte, això és així també?
Exactament.
Molt bé. I respecte a la renda, o sigui, els inquilins que aspirin a aquests habitatges hauran de pagar els preus de lloguer o serà un preu regulat? El propietari haurà de conformar-se en cobrar menys o serà amb els impostos de tots que li pagarem la diferència respecte al sou que espera percebre?
No, aquí a priori no s'ha de... Per això dic que s'ha de diferenciar entre el tema de la competència que tenim a Formentera, que és de benestar social, que és allí on amb els impostos de tots pagam els lloguers bueno, que entren en aquesta regulació, no? Això seria el lloguer sostenible que es proposava des d'abans.
Sí.
Nosaltres proposam una cosa de lliure mercat, una mica més de lliure mercat, i entenem que el lliure mercat millorarà la situació quan hi hagi més oferta. Vol dir que la gent que lliurement puga decidir entrar a una casa tindrà la possibilitat de trobar-ne més, doncs tindrà la possibilitat de triar doncs més acord de les seves necessitats, ja sigui en aquest poble o en aquest altre, prefereix que una casa o això o altre. El preu, a priori, no estarà limitat, bueno, segurament es posarà un cert límit, no? Tampoc és aquí de dir es pagaran 4.000 euros pel lloguer. Es posarà segurament un límit. Aquests són els matisos que estan tractant ara mateix amb el govern balear.
Es posarà un límit al preu, però la pregunta és, el públic, diguem-ne, posarà sous per pagar aquest lloguer al propietari o no? He entès que no, per el que deia?
No. El públic aquí no tindrà que posar res.
Molt bé. Molt bé, doncs a l'espera doncs, que sigui una realitat aquest programa de lloguer segur, lloguer sostenible, ja veurem al final com el batiem. Moltíssimes gràcies, Artal Mayans, conseller de Turisme i Habitatge. Que vagi molt bé per Londres.
Moltes gràcies, que vagi bé per allí.